L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que a partir d'ara i durant els propers 30 minuts us oferim des dels serveis informatius de les emissores municipals associades a Mute. Som a dimecres, som a 22 de gener de 2014. Encetem com cada dia aquesta repassada a l'actualitat. Ho fem com sempre, introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació, que avui encetarem parlant de qüestions relacionades amb el turisme. Ho farem per un doble motiu. D'una banda, coneixent que els municipis de les Terres de l'Ebre han recaptat prop de 400.000 euros pel concepte de la taxa turística. D'altra banda, i encara parlant d'aquestes qüestions, direm que des d'avui fins diumenge se celebra a Madrid una nova edició de Fitur, 34a edició d'aquest certamen turístic de referència que un any més compta també amb la participació de les oficines i patronats del nostre territori. Avui parlarem de temes relacionats amb l'agricultura. S'ha acabat ja la inundació dels arrossars del Delta amb aigua salada per tal d'erradicar el caragol poma. L'efectivitat d'aquest pla de xoc es podrà veure la propera primavera, quan es comenci a plantar. El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza un cicle de xerrades i tallers per donar a conèixer de prop l'ens comarcal als escolars de la comarca. Gairebé 500 persones van visitar el pessebre gegant de les germanes Cavaller, un pessebre que es va poder veure al Museu de la Vida a la Plana, a Santa Bàrbara. El grup escènic de l'Ametlla de Mar estrena el retaule del flautista i ho fa convertint-la en un musical. Ja es poden comprar les entrades de manera anticipada a partir d'avui, dimecres. El grup musical del Tebrenc, Crator, es tanca de nou els estudis, Indie Studios, per preparar el seu segon treball discogràfic. I avui acabarem amb un parell de reconeixements des de l'àmbit de la cultura. Parlarem de lletres i també de música. Ho farem destacant, d'una banda, que l'escriptor en postí, Yannick García, ha estat el guanyador del Premi Documenta 2013 amb el recull de relats La nostra vida vertical. Direm també que Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries van rebre el passat diumenge el Premi Joan Amades de Cultura Popular 2013. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions relacionades amb el turisme. Les Terres de l'Ebre van recaptar més de 391.000 euros de la taxa turística durant el passat exercici del 2013. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, el municipi que més diners aporta és l'Ametlla de Mar, amb més de 120.000 euros, seguit pel Perelló, amb més de 66.000. En total, hi ha 9 municipis del territori de l'Ebre, entre els 146 de Catalunya, que han recaptat més de 6.000 euros. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, recordava que d'aquesta taxa un 30% es quedarà als ajuntaments perquè impulsen polítiques en l'àmbit turístic i feia una darrera crida també a legalitzar tots els apartaments i allotjaments turístics del territori, ja que s'ha avançat molt, però cal que tothom treballi plegat i remant en la mateixa direcció. Després de l'Ametlla de Mar i el Perelló, trobem Sant Carles de la Ràpita amb més de 52.000 euros recaptats per la taxa, Tortosa amb 28.000, Deltebre amb 22.900 i l'Ampolla amb 22.000. Entre els municipis de Catalunya que han recaptat més de 6.000 euros, també hi ha Amposta amb 18.400, Arnes amb 14.100 i Alcanar amb 13.400. Aquests 9 municipis han recaptat un total de 359.234 euros. Amb quantitats molt més petites, també trobem municipis com Horta de Sant Joan, 4.600 euros recaptats, Xerta, Benissanet, Flix, Bot, Mora d'Ebre o Ulldecona, entre d'altres. El delegat del govern recordava, com dèiem en començar, que tota la recaptació de la taxa es destinarà a impulsar polítiques turístiques, tant el 70% que es queda a la Generalitat com el 30% que es cedirà als ajuntaments dels municipis que han recaptat aquest impost. Però a més d'aconseguir uns recursos per invertir en un dels sectors estratègics per a les Terres de l'Ebre, Pallarès feia també una crida a propietaris i ajuntaments a regularitzar els apartaments turístics que encara no estan legalitzats. El delegat apuntava que aquests establiments, que encara no estarien legalitzats, podrien representar un 30 o 40% del total existent. Xavier Pallarès.
I tercera cosa que hem aconseguit, o que estem aconseguint, és la legalització d'aquests apartaments turístics, bàsicament, que existeixen al nostre territori, que és una feina diària per intentar que la gent legalitzi aquests establiments i que l'Ajuntament treballi per a legalitzar aquests apartaments turístics, perquè d'aquesta manera recauden ells també uns fons que els hi van molt bé.
Pallarès donava a conèixer aquestes xifres en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. En aquesta compareixença també es va informar de les xifres de places residencials i centres de dia per a la gent gran que hi ha al territori, ja que durant l'any 2013 es van incrementar en 70 les places públiques, concretament a poblacions com Alcanar i Batea. Actualment, a les Terres de l'Ebre hi ha 1.013 persones en residències en plaça pública amb una llista d'espera de 200 persones. Pel que fa als centres de dia, n'hi ha 418 persones ocupant una plaça pública, però encara en queden disponibles 57 de lliures.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I no deixem de parlar encara de qüestions relacionades amb el turisme. Avui, concretament, obri les seues portes una edició, la 34a de la Fira Internacional de Turisme Fitur, un dels aparadors mundials més importants del sector, que, concretament, la capital de l'estat espanyol, Madrid, acull des d'avui, 22 de gener, fins diumenge que ve, dia 26. La Diputació de Tarragona promou els seus principals atractius turístics, tant de les comarques de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre, a través d'aquest certament. Concretament, els espais dedicats a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre s'integren dins l'estand de l'Agència Catalana de Turisme, aixoplugats pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a través del conveni Corner. La delegació tarragonina està encapçalada pel diputat i vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Benet Jané, en representació del president d'aquest organisme autònom de la institució supramunicipal, Josep Poblet. La cita compta també amb la presència de diversos representants dels ens participants. Cal dir que l'assistència en aquest saló professional permetrà un any més difondre als principals mercats les novetats en matèria de turisme a la demarcació de Tarragona, així com incrementar i consolidar les relacions comercials amb turoperadors internacionals. És, per tant, una cita que permet definir línies de treball, estratègies i aliances empresarials per tal de dinamitzar i reforçar l'activitat turística innovant per atendre les demandes del mercat. La participació a Fitur és una de les accions de promoció conjunta enmarcades en aquest conveni Corner que anteriorment esmentàvem i que s'ha renovat recentment amb més participació que mai. Així doncs, i això plugats pel Patronat de Turisme de la Diputació, hi són presents els següents patronats municipals i ens locals de turisme de la Costa Daurada: el Patronat de Calafell, el de Cambrils, el del Vendrell, el de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, l'Oficina Municipal de Turisme de Montroig, el Patronat de Roda de Barà, el Consell Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la Ruta del Cister, el Patronat de Reus, el de Salou, el de Tarragona, el de Torredembarra, el de Vilaseca, la Pineda, Portaventura i Aquàpolis Costa Daurada. Per part de les Terres de l'Ebre hi assisteixen les oficines municipals de turisme d'Alcanar, Ascó, Tortosa, la Ràpita, l'Ampolla i l'Oficina Comarcal de Turisme de la Terra Alta. En total, una vintena d'organismes locals vinculats al turisme de les comarques de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre que enguany participen en aquesta nova edició de Fitur. De fet, la segona fira turística més important del món. En l'edició d'enguany del certamen, que es compta amb la participació de 8.979 empreses expositores de 167 països i territoris diferents que ocuparan 10 pavellons del recinte firal d'IFEMA, amb una superfície d'expositors de més de 56.000 metres quadrats. Una de les novetats d'aquesta 34a edició és l'aposta per les noves tecnologies. A través de seccions i programes formatius i divulgatius especialitzats en les noves tecnologies desenvolupades per al sector de viatges i turisme. L'objectiu de Fitur és proporcionar les eines que facilita la innovació tecnològica com a palanca de dinamització, desenvolupament i creixement del sector. I de temes turístics, anem ara a la pagesia. Parlem de temes relacionats amb l'agricultura i és que s'ha acabat ja la inundació dels arrossars del Delta amb aigua salada, una iniciativa que té com a objectiu erradicar la plaga del caragol poma. L'efectivitat d'aquest pla de xoc es podrà veure la propera primavera quan es comence a plantar. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, el Departament d'Agricultura ha donat ja per acabada la inundació dels arrossars del Delta amb aigua salada en el marc del pla de xoc que s'està realitzant contra el cargol poma. Segons ha detallat, ahir dimarts, el delegat del govern de les Terres de l'Ebre, Javier Pallarès, sembla que la mortalitat de la plaga és pràcticament del 100%, però l'efectivitat de la mesura no es podrà comprovar fins a la primavera, en el moment en què es comenci a plantar l'arròs. La inundació dels camps, tant de l'hemidelta dret com de l'esquerre, ha suposat bombejar tanta aigua com una vegada i mitja la capacitat de l'embassament d'Ulldecona. La inundació dels camps en aigua salada retardarà uns dies el tancament dels canals de regadiu. El delegat del govern, Javier Pallarès, en parlava d'aquest tema.
Al mateix temps, també ja hem acabat el procés d'aigua salada als camps per combatre la plaga del caragol poma. Bueno, resultats els veurem al moment de la plantació, però bueno, és un procés nou, tal com vam dir el tema d'inundar els camps d'arròs amb aigua salada. Hi ha mortandat important de caragols, jo diríem que pràcticament al 100%, però aquestes plagues són molt, com hem dit abans, són molt complicades d'erradicar. Les plagues has d'intentar combatre-les, però intentarem almenys posar-hi tot el que hi hem de posar per a que sigui una plaga el menys danyina possible als interessos dels nostres pagesos de l'Ebre, del Delta, que en aquest cas han patit aquestes conseqüències.
El pla de xoc tindrà continuïtat durant aquest 2014 després que tant la Unió Europea com el govern espanyol s'hagin compromès a destinar-hi 1 milió d'euros per erradicar aquesta nociva plaga.
Gràcies, Manel. Parlem ara d'aquest cicle de xerrades per conèixer de prop el Consell Comarcal del Baix Ebre, que aquest organisme organitza amb la finalitat de donar a conèixer d'una manera transversal els diferents serveis que presta el Consell Comarcal del Baix Ebre. L'ENS realitza aquest cicle de xerrades i tallers adreçat a alumnes i a les associacions de mares i pares d'alumnes i també al personal docent dels centres d'ensenyament de la comarca. Aquesta setmana, concretament, s'ha realitzat una d'aquestes xerrades al Col·legi de l'Assumpció, a Deltebre. En concret, els alumnes han après com funciona el servei de protocol de l'ENS comarcal i com s'apliquen aquestes directrius en el seu dia a dia. La xerrada va ser impartida per la tècnica de protocol del Consell del Baix Ebre, que va estar acompanyada pel president de l'ENS comarcal, Lluís Soler, i la coordinadora de l'àrea de foment de la cohesió social. El president del Consell Comarcal, Lluís Soler, destacava que aquest cicle de xerrades és una eina més per tal d'apropar el Consell a la ciutadania i demostrar quins són els serveis i les prestacions que ajuden diàriament moltes persones i famílies de la comarca. En total, es compta amb un catàleg format per 20 xerrades i tallers que estan realitzant els tècnics i treballadors de l'ENS comarcal. En aquestes, i com a exemple, destaquen les xerrades sobre la importància de reciclar, el consum responsable, la creació i el funcionament d'una empresa o sigues conseller comarcal per un dia, tallers antirumors, etc. Cada centre, atenent les seues característiques, escull per ordre de preferència quines són les xerrades en les que estan interessats.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
Seguim amb més qüestions, anant ara cap a Santa Bàrbara. Gairebé mig miler de persones van visitar el pessebre gegant de les germanes Cavaller, un pessebre que es va poder veure al Museu de la Vida a la Plana d'aquesta població. L'Ajuntament vol dinamitzar ara aquest espai organitzant activitats periòdicament, com per exemple les tres que hi ha programades per en aquesta mateixa setmana. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Josep Roig.
Va ser el 4 de desembre de l'any passat quan s'inaugurava a la sala polivalent del Museu de la Vida a la Plana Santa Bàrbara un singular pessebre amb unes mides que superaven els 7 metres de llargada i que acollia 110 figures, totes elles tret dels personatges del naixement elaborades de forma artesanal per les germanes Maribel i Alina Cavaller, que representava aquest pessebre 5 escenes bíbliques diferents. Aquest magnífic treball va estar exposat fins després de Reis i ara Antoni Ollés, responsable del museu, feia balanç de la bona acceptació que va tenir aquesta exposició, xifrant entre 450 i 500 les persones que haurien passat a veure aquest naixement artesà. L'escoltem.
La veritat és que sí, estem bastant satisfets, bastant contents, perquè valorem entre 450 i 500 les persones que han passat des del dia de Santa Bàrbara, que lo vam inaugurar, el 4 de desembre, fins a després de Reis, hasta el dia 8 o 9, que me sembla que lo vam desmuntar, aproximadament 5 setmanes, i el flux de gent ha sigut bastant important. La veritat és que estem contents. Bueno, és, ja suposo que la gent més o menys està assabentada dels que es tracta. És un belén fet per dos persones d'aquí del poble, la Maribel i Alina Cavaller, dos germanes, tot fet de manera artesanal, i que feia uns 7 metres de llarg, o sigui, un belén ja considerable, que no es pot posar a qualsevol lloc. Vam pensar que el museu era un lloc bastant adient per a col·locar-lo, perquè la sala polivalent és bastant àmplia i allí pot vindre molta gent a veure-ho, i la veritat és que ha estat molt bé allí.
Ollés afegia que la intenció de l'Ajuntament planer és dinamitzar lo màxim possible les activitats que es duen a terme a aquesta infraestructura cultural planera, organitzant xerrades, conferències, exposicions o fins i tot actes privats com el que tindrà lloc demà dijous amb una trobada d'agents comercials del sector fitosanitari. De fet, el museu aquesta setmana va acollir una conferència sobre la política agrària comuna organitzada pel sindicat Unió de Pagesos el passat dilluns. El divendres rebrà la visita dels petits d'una llar d'infants Tortosina que volen conèixer l'exposició permanent que acull aquest centre d'interpretació, on es pot veure la evolució de Santa Bàrbara des dels seus orígens fins a l'actualitat. Un pas per la història, els oficis, el conreu de l'olivera i els nous cultius, la producció oleícola com a motor del municipi, els estris i també els utillatges i altres.
Bueno, la intenció que tenim és donar la màxima activitat possible a les instal·lacions del museu, que són unes instal·lacions molt, molt dignes. O sea, tota la gent que ve pues, no es lo diu, no? Que és un edifici molt ben conservat, se va fer una molt bona feina de restauració, i durant l'any el que volem fer és allí pues, xerrades, conferències, exposicions, tot el que sigui possible. De fet, per aquesta setmana que ve ja tenim tres activitats programades. Una xerrada, aprofito per informar la gent, el dilluns, dia 20, a les 20 hores per la tarda, sobre la política agrària comuna. I el divendres, el dijous per la tarda hi ha una trobada d'agents comercials de productes fitosanitaris de tota la comarca que necessitaven un lloc per a fer una reunió. Diguéssim que això és una activitat una mica més privada, no? Però faran ús de la sala polivalent. I el dijous tenim la visita dels alumnes d'una guarderia de Tortosa, que fa temps que nos lo van demanar o nos van proposar de vindre a fer una visita en los xiquets menuts, i este divendres al matí pues, los tindrem de visita allí al museu.
Aquesta voluntat dinamitzadora es feia palesa també la passada setmana en conèixer, com ja vam informar, que el Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara forma part d'un programa comarcal de formació. Antoni Ollés explicava que Santa Bàrbara, com a municipi pioner en aquesta interessant iniciativa formativa i cultural, compta ja des del passat mes de desembre amb un estudiant que s'encarrega de les tasques de recepció, guiatge i atenció dels espais museístics planers, de manera que gràcies al conveni l'Ajuntament pot donar un servei amb cost zero.
Gràcies, Josep, i no abandonem les propostes d'agenda. Continuem parlant ara de teatre perquè el grup escènic de l'Esser, a l'Ametlla de Mar, estrena el retaule del flautista i ho fa convertint-la en un musical. Les entrades anticipades per a aquest espectacle es podran adquirir a guixeta de la sala de la Societat dimecres i dijous a partir de les 6:30 de la tarda. També es podran comprar les entrades una hora abans de la representació a partir de les 9:30. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El grup escènic de la Societat ha preparat una proposta teatral atrevida per aquest divendres i dissabte. I és que en el marc dels actes previs a la Candelera 2014, el grup escènic estrenarà a la Sala de la Societat el retaule del flautista de Jordi Teixidor el proper divendres i dissabte a les 10:30 de la nit. Una obra que va representar el grup de teatre Plors i Rialles fa 20 anys i que ara el grup escènic de la Societat recupera en format musical gràcies a la col·laboració de l'Escola Municipal de Música, l'EMMA. Escoltem Josep Tomàs Margalef, director de l'obra.
Jordi Teixidor és un esquerrós de molta categoria. En aquell moment va escriure aquesta obra com un teatre una mica minoritari, com una crítica a la situació política de la dictadura. Però resulta que després de passar els anys, desgraciadament, té rabiosa actualitat. Quan vam fer este pensament, jo el vaig fer pensant que teníem una escola, i jo vaig pensar que teníem una escola de música, i que clar, evidentment, jo ni dels que estàvem allí sabem música, però sabem quin sap, i l'únic que hem fet és anar a buscar l'aigua a la font.
I és que aquesta obra, codirigida també per Pilar Marsal, la va concebre Teixidor com una crítica al franquisme i ara arriba a l'escenari de la Societat reconvertida en un musical amb 30 actors sobre l'escenari. Tot un repte. Les entrades anticipades es podran adquirir a guixeta de la Sala de la Societat demà, dimecres i dijous a partir de les 6:30 de la tarda. A més, es podran comprar les entrades una hora abans de l'espectacle, o sigui que a les 9:30 ja estarà oberta la guixeta.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem a la capa del Tebre, ho fem per parlar de qüestions musicals. El grup Crator s'ha tancat de nou als estudis Indie Studios per preparar el que és el seu segon treball discogràfic. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El grup del Tebrenc Crator es troba immers en la gravació del seu nou disc a l'Indie Studios, l'estudi de la seua discogràfica. Ja fa gairebé 3 anys que la formació va presentar el seu disc debut, Males Llengües, amb el que van aconseguir treure l'atenció del públic i dels mitjans de comunicació, amb cançons com Baobab i amb el concert del Petit Palau de la Música. Ara, durant aquest mes de gener, els membres del grup estan a Santa Eulàlia de Riu Primer, enregistrant el que serà el seu segon treball d'estudi. Aquest àlbum ha estat gestat al seu local d'assaig durant els últims mesos, des que van tancar l'agenda de concerts per poder centrar-se exclusivament en el disc, tal i com explica el cantant de la banda, Jordi Miró.
Ja ens vam centrar en composar, ja no vam voler agafar cap concert. Bueno, ara no fa molt, vam fer un excepcional al Fòrum de Barcelona, que va estar molt bé, hi havia molta gent. Però bueno, en general ja no fèiem els concerts i simplement estàvem centrats al local d'assaig, composant, gravant demos de les cançons per a veure com podrien sonar, com les podrien produir, i bueno, centrats molt en les cançons. No? Volem fer un disc que totes les cançons ens encantin a nosaltres, no n'hi hagi cap que digués Estas de relleno, no, o sigui, totes que siguin molt bones i bueno, això comporta un treball i una dedicació, que és el que hem estat intentant fer fins ara. Tenim ja les demos de tots els temes gravades i ja veu, ja s'intuïs la idea, no?, de com siga el disc, però sempre poden hi haver sorpresetes d'última hora, però no sé, és un disc que a nosaltres mos, no sé, mos motiva molt, no?, lo veiem molt fresquet, molt animat, no sé. Seguís la onda que portàvem, però una mica més fresqueta, podríem dir, una mica més balladora i més, no sé.
Encara no es coneix el nom que durà aquest segon àlbum ni tampoc la data exacta del seu llançament, però Creator creu que el seu segon disc podria veure la llum entre el mes de març i abril d'aquest 2014.
Gràcies, Lluïsa, i a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui, abans d'arribar a la informació meteorològica, comentem un parell de reconeixements de l'àmbit de la cultura. El primer d'ells, musical, perquè el grup Kiko el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries van rebre el passat diumenge en un acte celebrat a Tortosa el Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional 2013. L'Associació Cultural Joan Amades ha valorat la trajectòria d'aquest grup al llarg d'aquests 20 anys i la seva proposta musical fresca, arrelada en la tradició i el folklore de les Terres de l'Ebre i amb una posada en escena singular, amb humor compromès i crític. L'Associació Joan Amades atorga anualment aquest premi que està destinat a prestigiar, reconèixer i fer públiques les trajectòries de persones i organitzacions que han destacat en l'estudi, la promoció i la dinamització de la cultura popular i tradicional catalana. Com hem dit, el lliurament del guardó es va fer diumenge passat al migdia a la sala d'actes del Patronat Escolar i Obrer de la Sagrada Família de Tortosa, un acte que va comptar amb la presència dels guardonats i la intervenció de Traut i companyia. El periodista Xavier Grasset, Antoni Serés, secretari de l'Associació Cultural Joan Amades, Joaquim del Pino, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Tortosa, Ferran Bladé, el director territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre, Amadeu Carbó, president de l'Associació Cultural Joan Amades, i el mateix alcalde de Tortosa, Ferran Bel. D'altra banda, i parlant encara de qüestions de l'àmbit cultural i de reconeixements, hem de dir també que un escriptor de les nostres comarques, l'ampostí Yannick García, ha estat reconegut pel jurat del Premi Documenta com a guanyador de l'edició del 2013, un jurat que estava format, recordem, per Jesús Cartanyà, Marina Espasa, Pau Vidal, Josep Cots i Eugènia Brogi, i que van decidir premiar el conjunt de relats La nostra vida vertical. El veredicte aprecia la varietat estilística, l'elegància, la pulcritud i el rerefons tèrbol de l'univers literari de l'autor. A més, el jurat manifestava estar gratament sorprès tant per la joventut de molts dels autors presentats que concorrien al premi com de la solidesa de les seues propostes, entre les quals destaca molt especialment la notable maduresa de La mort de l'art, l'obra de Paul Beckman. L'obra guanyadora, la de l'ampostí Yannick García, serà publicada el mes de març per la nova editorial independent L'altra editorial.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Anem un dia gris, tapat i amb alguns plogims, més aviat febles i dispersos. Ja aquesta matinada poden caure algunes precipitacions febles a Ponent, Pirineu de Lleida, i després, demà, amb el pas de les hores, de matí a la tarda, també caure plogims a altres sectors del territori, però passaran ràpid, no seran pas quantiosos, dècimes a un litre, excepte la cara nord del Pirineu, on poden ser una mica més continuats, una mica més abundants, i caure 10, 15, 20 litres. La cota de neu serà baixa a la cara nord del Pirineu, 600 a 800 metres, i la resta pujarà ràpidament cap als 1.000 o 1.300. Si bé, de matinada, si comença a precipitar més aviat cap a mig matí, cap a mitja matinada, cap a Ponent, i queda aire fred, allà la cota podria ser en un inici baixeta, 600 metres, però ràpidament pujarà cap als 1.000 o 1.200 metres. Sembla que les temperatures mínimes pugen, les màximes amb aquests núvols seran una mica més baixes.
La previsió del temps un dia més ens ha acompanyat a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dimecres 22 de gener, temps d'actualitat que ha estat coordinat i presentat per qui us ha parlat, Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, acabeu de passar una molt bona tarda i una feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.